Més informació a ib3notícies.com.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Benvinguts i benvingudes a Connexió Local. L'accés a l'habitatge és un problema local i també global. Amb el Cudi Ràdio hem conegut l'estudi sobre la situació de l'habitatge al municipi i a les Balears, un treball que ha guanyat el Premi d'Investigació a la primera edició dels Premis del Col·legi Oficial de Treballadors Socials de les Balears. En parlam amb Nieves Trujillo, treballadora social i coautora de l'estudi, junt amb Bàrbara Enríquez. Després faim una mirada a la nostra història, parlant de com era l'educació a Maria de la Salut entre els anys 50 i 70. És el tema del llibre que ha presentat Joan Carbonell i Mates. Conversam amb ell i amb Enric Pozo. I acabam amb Ràdio Artà Municipal. Coneixem les propostes de la nova temporada de tardor-hivern amb Tomeu Caldentei, el seu director, i Estel Font, col·laboradora i responsable del programa Rondalles Viatgeres. Connexió Local és un espai que vol donar difusió a la tasca de les emissores i dels mitjans de proximitat. També donem a conèixer iniciatives i col·lectius locals. Si ens voleu dir alguna cosa, ens podeu escriure al correu connexiolocal@ib3radio.com. Avui agraïm el suport tècnic de Bernat Nadal i a la redacció. I qui us parla, Magda Cortés.
Visió local, abast global. Connexió amb Alcúdia Ràdio.
Connectam amb el Cudi Ràdio. Nieves Trujillo i Bàrbara Enríquez són dues treballadores socials de l'Ajuntament del Cudi. El seu estudi sobre la situació de l'habitatge al municipi i a les Balears ha guanyat el Premi d'Investigació a la primera edició dels Premis del Col·legi Oficial de Treballadors Socials de les Illes Balears. Avui volem parlar sobre aquesta recerca i per això saludam a Nieves Trujillo. Ella és treballadora social i és una de les autores d'aquest estudi. Hola, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies per venir aquí als estudis. Volem conèixer un poc aquest estudi, la situació de l'habitatge al CUDI i a les Illes, un dret vulnerat. Primer explica'ns com sorgeix la idea de fer un treball d'investigació sobre aquest tema, sobre el tema de l'habitatge.
Bueno, primer de tot, la idea principal no va ser un treball d'investigació com a tal. Nosaltres, degut a la nostra professió, és una problemàtica que ven cada dia. En parlam, en reunió, debatim, o, bueno, entre nosaltres, no?, entre col·legues de professió, com pots estar a una taula amb amics. Desgraciadament, és una problemàtica que està en boca de tots. I, bé, la Bàrbara i jo, pues, vàrem començar a fer un petit... Volíem fer una foto del municipi del CUDI, dic el CUDI perquè és el nostre lloc de treball, per poder presentar en qualque moment a nivell ajuntament, no?, per si podia ser útil en qualque moment. I bé, se varen alinear els planetes, després varen treure aquesta convocatòria del Col·legi Oficial de Treball Social de les Balears i ja teníem un petit esborrany i mos varen tirar de cap.
Quant de temps heu estat recollint dades i fent aquest treball?
Diria que des de l'inici, que és aquest esborrany que t'he comentat, pot ser un any i algo.
Deies que és un tema que tots comentam, no? Mm. El tema de l'habitatge. Com a treballadora social, penses que la manca d'habitatge és el problema social més greu que vos trobeu?
Diria que és un dels principals, sí. A lo millor no és únic. Mm-hmm. Però és un problema que ja no afecta només a la població vulnerable, tipificadament com a vulnerable de fa anys, que és, jo no sé, població en situació de carrer, amb addiccions, amb problemes de salut. No, és un problema que ara afecta tota la població general. Uh-huh. I és el que genera pobresa. Doncs, mos arriba famílies totalment normalitzades, amb treballs que cobren una nòmina i no se poden fer càrrec de l'habitatge, i si se fan càrrec de l'habitatge, pues, tenen altres dificultats.
Com és aquest treball d'investigació? Quins temes heu recollit? Quins punts heu recollit?
Vale. Bé, això ha estat estructurat en diferents apartats. Primer, diguem que estan els objectius, les hipòtesis que fem i la justificació, no?, de per què és important. Continuament plantejam un marc teòric per entendre, perquè tothom pugui entendre, no?, en què mos basam, declaració de drets humans, constitució, conceptes també com l'especulació, l'inflació, el delicte socioeconòmic, que per jo és molt important, el concepte de delicte socioeconòmic o de coll blanc, que se li diu. I ja quan hem posat en context tot això, passam a l'anàlisi. És una anàlisi, una recollida de dades quantitatives i qualitatives. Recollint dades com, que te puc dir, percentatge de vivenda pública a les Balears, sector turisme, també el recollim, nivell de pobresa, feim una relació entre gastos d'habitatge i d'ingressos, i també comparam també dades entre comunitats autònomes, per exemple. Uh-huh. Després feim les conclusions que donen resposta a aquesta hipòtesi, que les tenim per aquí si després sí. Les vols escoltar, i unes propostes de millora, que també les tenim per aquí.
Molt bé. El tema de l'habitatge abarca, és molt transversal, no? Abarca moltíssims de temes. Has parlat de contextualitzar-ho. Quines plantejau vosaltres com les causes principals d'aquesta manca d'habitatge o quin és el punt de partida que marcau en el treball?
Bé, per jo és important dir que hi ha com a dues branques. Primer està, per exemple, la manca d'habitatge, com dius, i després hi ha la pujada de preus. La manca d'habitatge potser la podrien relacionar amb el factor turisme, lloguers vacacionals. És vera que el turisme és molt important per la nostra economia. Sí, és que és el que mos gran sector treballa, del turisme. Però també genera conseqüències per a la nostra població. Hi ha moltes vivendes reservades, entre cometes, pel sector turístic, que genera que no estiguin disponibles per la població. Això implica també, i va relacionat amb l'altra branca que jo deia, no? No hi ha competència, no tenim lloguers assequibles, doncs els preus només pugen i fa que hi hagi una pobresa habitacional, això com... té com a conseqüència també un amuntatjament de gent, dificultats emocionals, perquè genera molta angoixa, desnonaments, i bueno, jo crec que la manca d'habitatge és un factor molt important, sobretot a zones costaneres, com pot ser el Cudi, que hi ha una diferència molt gran entre l'hivern i l'estiu, i arriba un moment que no trobes cap oferta. No sé si donar resposta.
Sí, quina... Vos heu centrat en el CUDI, primer de tot, que és allà on feis feina, la realitat que viviu, no?, en el dia a dia. Mm. Quina fotografia heu fet de la situació de l'habitatge al CUDI?
Bueno, pues és un poble que te deia antes. El municipi del CUDI és molt turístic. En el final, el que també estem observant és que s'està donant el fenomen de gentrificació, que és quan bé, el territori s'està remodelant, s'està transformant i s'està dedicant a un sector, a un col·lectiu de població amb un major poder adquisitiu, genera que la gent se tinga que anar a altres municipis, inclús a la península, també. Mm-hmm. Perquè ja crec que no és, no és una problemàtica només del CUDI, sinó que és de tota Mallorca.
Exacte, és una problemàtica comú, no? A totes les illes, fins i tot diria a moltes altres zones turístiques del món, no?
Sí, 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 sí. I ja no és només de la zona costanera, és que ja ni a l'interior de l'illa. Mm-hmm. Tampoc se pot viure. Crec que el principal que veiem al CUDI és el turisme.
Com us heu documentat, en el treball també posau exemples, no? Heu parlat amb gent, posau algunes entrevistes que, de les que feis, no?
Sí.
De com heu triat aquests testimonis que pensàveu que eren importants, no? Per mostrar una realitat.
Com els triam? Bueno, són a lo millor casos en els que han tingut que fer molta feina, casos de molta... multiprofessionals i que han donat inclús han tingut que en els medis han sortit també,
sí.
Temes de desnonaments a gran escala i bueno, són casos que han resultat importants també per temes que potser són amb menors d'edat, donen molta feina i no trobam resposta moltes vegades, o una resposta adequada.
Clar, com a treballadors socials, clar, donar resposta a aquests problemes que són...
Són estructurals.
Són estructurals, no? També, clar.
Sí, és que com, no...
És complicat, no?
No tenim recursos per donar resposta. Mm. Podem informar, podem derivar, podem fer sol·licituds, però ja no és... No depèn dels ajuntaments.
Deies que en el treball feis propostes, no? Concretes, que també és important, no? A part d'analitzar un problema, fer propostes de solució, si és que... Un poc sí. Com us ho heu plantejat en aquest apartat de propostes, que tan important?
Bueno, les propostes van també en dues línies, poden dir. Hi ha unes propostes més genèriques i altres que l'hem titulat com projecte pilot al municipi del CUDI. Però, bueno, és extrapolable a qualsevol altre lloc. Les generals poden ser la nostra aportació. Regulació de preu de l'habitatge. Crec que és molt important que se pugui regular de qualque manera, si no això no durarà. Uh-huh. I un augment del parc d'habitatge públic, que anant per la cua d'Espanya. I després, a nivell aquest projecte pilot que jo te deia del CUDI, han proposat poder crear un alberg d'emergència per col·lectius vulnerables sense cap alternativa habitacional, habitatges supervisats, que hi ha un equip a darrere perquè l'objectiu és que aquestes persones després siguin autònomes, també per col·lectius vulnerables, un refugi climàtic i després una borsa municipal de lloguer social, on pugui haver beneficis tant per propietaris com per inquilins o inquilines. El que sí que trobo important a dir és que aquest projecte pilot, aquestes quatre darreres propostes, són d'emergència. És com posar una tirita. En el final és tot temporal. No, com deia abans, no tenien la resposta per poder donar un lloguer normalitzat a llarga durada.
Clar, com deies, també el marge de maniobra d'un ajuntament arriba on arriba, no?
Sí, necessites molt de recursos. Bé, recursos econòmics, de personal, infraestructures, territori... I bé, totes aquestes propostes no importa siguin... Sabem que és un projecte idíl·lic, no importa sigui tot de cop, però cada municipi, cada ajuntament pot agafar, ajuntament, govern, el que sigui,
sí.
Pot agafar el que troba i el que és viable i el que necessita la seva població.
Clar, i a més vos heu inspirat en models, en altres llocs que estan fent coses per fer front a aquest problema.
Sí, trob que és molt important poder mirar altres models. Crec que ara de memòria no t'ho puc dir, però no sé si era País Basc i després a nivell europeu també, hi ha molts programes que són molt interessants i que estan funcionant. En el treball hi surt qualcun.
Sí. Hi ha algunes propostes que penseu que són més bones a posar en marxa, que són més fàcils, o tot és un poc... Bé, és un procés, no?
Sí.
Més
no
allà sé termini.
Si, no sé si... És que no te sé dir, a lo millor, jo què sé. És que te puc dir, Salberg, a lo millor que necessita menys, sí, menys personal o... Però no, aquí ja jo no te puc dir...
Això ja depèn, no? Ara aquest treball que heu fet, l'heu fet arribar a l'Ajuntament d'Alcúdia, l'heu fet arribar a altres administracions perquè ho puguin tenir en compte.
L'Ajuntament d'Alcúdia el té, sí. Molt varen reconèixer el premi, també. No sé si se farà algo, però bueno, aquí està, per qui vulgui poder llegir-ho i tenir idees.
L'heu fet na Bàrbara i tu, Nieves, les dues sou treballadores socials a l'Ajuntament.
Sí, ja no.
Parla'ns un poquet de la vostra feina com a treballadores socials, a serveis socials.
Bueno, na Bàrbara i jo, com te dic, som treballadores socials, estem allà en el Port d'Alcúdia, una companya i gran amiga que volia dir-ho perquè no està aquí avui.
Sí.
Bueno, la nostra feina... En el final és promoure l'autonomia de les persones, de les famílies, de promoure el seu benestar social i poder fer un canvi sempre responsabilitzant a la persona, no? És ella la que ha de trobar ses... Nosaltres som un acompanyament. És la persona la que ha de tenir ses eines i els recursos per poder sortir endavant. Uh-huh. I és una tarea multiprofessional, de treballadores socials, de psicòlogues, d'educadores... Però, bueno, per desgràcia, com t'ho dic, ja no és només una població vulnerable, sinó que ara mateix pues, estem atenent a població molt variada.
I ara que acaba la temporada, la situació canvia, per exemple,
molt,
el CUDI?
Molt. El CUDI, i supos que altres zones costaneres, hi ha una molta diferència entre l'estiu i l'hivern. A l'hivern tenim molta més feina, més volum de treball, la gent, com dius, se queda a l'atur... I a l'estiu no és així, a l'estiu el volum baixa molt, no sé què te dir, el 90% de la gent del CUDI ja fa feina.
I la problemàtica de l'habitatge també canvia o continua sent també complicada, encara que sigui temporada baixa?
Jo crec
baixa.
Que és complicada igual.
Igual.
Jo crec que sí, perquè els preus són els que són. L'únic que canvia és que quan pues ara la gent... començarà a cercar habitatge perquè a lo millor sí que hi ha més oferta, però el que hem pogut veure és que són temporals. Te diuen alquiler temporal de l'octubre en el març. Quina família s'arrisca a tenir que en el març, abril, trobar un altre habitatge? No n'hi ha. Després comences a cercar l'abril i hi ha zero.
Sí.
No hi ha disponibilitat.
Nieves Trujillo, treballadora social, junt amb Bàrbara Enríquez, és autora d'aquest estudi, la situació de l'habitatge al CUDI i a les Illes Balears, un dret vulnerat que ha estat guardonat amb el Premi d'Investigació a la primera edició dels Premis del Col·legi Oficial de Treball Social de les Balears. Supos que estàu contentes, no?, d'aquest premi, d'aquesta feina que heu fet de poder, de que hagi quedat per escrit, no?, tota aquesta feina que veus cada dia.
Sí, era el nostre objectiu. De poder plasmar un paper de que donar veu a tota la ciutadania, perquè en el final és una forma de el que te deia, no queda en un debat, queda plasmat. I agraïm molt tant en el col·legi per donar-nos oportunitat i en els medis, aquí a tu, Magda, per poder parlar d'això. I estem molt contentes. No, és algo que no t'imagines, no? Fas el treball, ho dones tot, ha sigut molt divertit, però sempre tens el síndrome de l'impostor. No vamos a ganar. Bueno, pues mira, aquí estem.
Pues mira, sí, i amb un tema tan important, no?, i que preocupa tant.
Sí,
i que
està a l'actualitat ara.
I que és tan important poder reflexionar, no?, sobre això.
Sí.
Enhorabona, Nieves, i també a Bàrbara, i gràcies per explicar-ho aquí, Connexió Local.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tres ràdios Patrimoni.
Vols emprendre? Viu l'Emprenday organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Generator Landing i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Potència local.
Seguim a Connexió Local i feim ara una mirada a la nostra història. El Casal de Cultura de Maria de la Salut, l'antiga escola de nines, ha acollit la presentació del llibre Maria i l'educació en temps difícils, l'escola pública i els col·legis privats a Maria 1950-1970, una mirada al cas singular de l'escola dels Pastilletes. Una obra escrita per Joan Carbonell Mates. Avui volen reflexionar sobre el paper de l'educació en aquells temps i també conèixer el cas de Maria de la Salut. I per això saludam a Joan Carbonell Mates, autor del llibre. També ha estat alumne a aquestes escoles i mestre. Hola, què tal? Benvingut.
Hola, moltes gràcies per la convidada i encantat d'estar aquí amb altres.
Encantada. També ens acompanya Enric Pozo Mas, col·laborador també del llibre i també mestre vinculat al món de l'educació. Hola, benvingut.
Bon dia i perfecte d'estar amb vosaltres, és un plaer.
Gràcies a tots dos per acompanyar-nos. El llibre, dèiem, que analitza l'educació entre els anys 50 i 70. Quin és el punt de partida, Joan?
A veure, el llibre aquest neix durant la pandèmia, que tens més temps per les circumstàncies que tots hem patit, i jo tenia informació de les escoles privades i les públiques que hi havia a Maria. En veritat, havia estat a l'Associació Museu de l'Educació, SAMEIP, i tenia aquesta informació, i crec que va ser un moment per dir, era un tema que no s'havia tractat mai a Maria, va dir, el trobarem. Així tot ha estat 5 anys dins un calaix.
Sí.
I va d'això. O sigui, de les escoles públiques, de la construcció de les escoles públiques, la problemàtica que hi va haver, les privades i un poc de tot aquest món.
Comença els anys 50, varen a 16 anys que se varen posar... quina era un poc la situació a Maria? Quin era el context que a Maria en aquells anys?
A veure, en els anys 50 estem en la postguerra.
Sí.
I hem de pensar que en els anys 50, sobretot en el 52, que va ser quan varen sorgir les dues escoles privades, Santa Teresita del Niño Jesús i Santa Catalina Tomàs, a Mallorca en neixen 29 d'escoles privades. Això ja indica que qualque cosa fallava a la pública, que sorgissin, sobretot dins un poble com Maria, que aleshores devia tenir 1.900 habitants, no crec que en tingués molt més, amb una economia primària, i els pares dels infants, dels nins i de les nins, perquè les dues privades eren de nines, ho hem de dir. Per tant, això ja vol dir qualque cosa. Que volien qualque cosa, els pares, per les seves filles i per els seus fills, no? I aquí sorgeixen aquestes escoles privades.
Jo vull afegir,
vull
afegir que també hi ha una tercera escola privada, que és l'escola de monges, oh? Que també acullia nins petits i acullia nins fins a primària. Era una tercera que ja tenia un desenvolupament molt més arreglat i relacionat amb les escoles públiques. Les altres dues que ha parlat en Joan són aquelles dues que fan el canvi un poc a nivell d'educació i el canvi sobretot de que les persones del poble veuen que els seus fills han de tenir estudis.
Sí, a veure, m'havia oblidat, gràcies, recordes molt. Sí, m'havia oblidat de l'escola d'aquestes monges, no? Que ja era des de l'any 1911, ja venia de molt més enrere, sí. Ja està instal·lada allà, en veritat. I també formava part dintre les privades, si ho volen dir d'aquesta manera, perquè realment ho era, no? I sí, i això és el que tenia Maria, si ho pensàvem, dins aquests anys, el que tenim, tenien tres privades i tres dues públiques.
No, moltes escoles.
Moltes escoles per aquest nombre d'habitants que teníem.
Com viuen aquestes diferents escoles públiques i privades a Maria?
Jo penso que, resant un poc el que diu en Joan, a Maria hi havia una tradició republicana, també, i va haver un mestre concret molt important, que va ser en Àngel Madrigal, que també en Joan té un llibre,
sí,
un llibre que explica tota la seva desenvolupament pedagògic que va fer en el poble, i evidentment això va fer que certes persones, que en aquell moment van haver de callar perquè van entrar dins una dictadura, havien tingut també aquesta relació educativa diferent a la que s'estava donant en aquell moment a l'escola pública, que era una escola molt repressora, una escola en la qual l'autoritat, i sobretot havien de defensar els ideals del règim. Mentre que l'escola privada, aquestes noves que surten, ja surten amb una tendència, potser una mica més progressista, i són un poc de donar una altra manera. I, a més, estava demostrat que l'escola pública en aquest moment, els alumnes no tenien molt poc coneixements. I així, per exemple, va sortir una escola que és una part important del llibre, que és l'escola de Pastilletes, que és aquella escola que surt més de l'any 52, en la qual hi ha dues persones, una mestra, que és la senyora Joana, que li deien, i l'altre és Potecari, que també va ser un personatge molt important, no només educatiu, sinó que inclús va arribar a la balla, que aquí s'explica en el llibre.
Sí, de fet, en el títol mateix, no? Destacau el cas singular de l'escola dels Pastilletes. Per què destacau aquesta escola?
Sí, a veure, el moment que sorgeixen les escoles privades, entren en conflicte amb la pública. En el 54 se va permetre la permanència de dues hores més en els centres públics dels mestres per donar repàs. Uh-huh. Evidentment, pagant, no de manera gratuïta. Per tant, ens trobam que l'escola pública tenia els alumnes i podia cobrar d'aquests alumnes. En el moment que li fugen aquests alumnes i se'n van a una escola privada, perden clients, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
I ens trobam que, perquè el nom dels Pastilletes, com me demanes, mira, era l'escola pública dels nins, que era allà on era, els alumnes que anàvem a escola a casa Podecari, mos deien Pastilletes, per l'efecte, sí, Podecari van Pastilletes i això. I a la sortida de l'escola, per molts cantaven Pastilletes, 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 animat, evidentment, per mestres que hi havia. I després ja arribàvem a casa Podecari, per tant, nosaltres érem els Pastilletes,
sí,
no?
Sí.
I sorgeix per això. I el conflicte que hi ha és un conflicte econòmic entre l'espotecari i l'escola. És un conflicte econòmic pel tema aquest de repassos.
Sí, jo afegir que, per exemple, també hi ha una demostració, perquè, clar, l'espotecari, si no vaig equivocar, va fer classe fins al Manco fins a l'any 70.
Sí.
Hi ha una demostració que els resultats que treuen els alumnes de cas Potecari, el Potecari no havia Joan Ferragut, no sé si hem dit el nom, eren superiors als que tenien des que l'escola pública en aquell moment.
Sí, a veure,
vosaltres ho heu viscut. Tu vas anar a les Pastilletes.
Sí.
Vas anar.
Els dos.
Els dos hi anàreu. No. Vos vareu conèixer.
A veure, sí, s'ha de dir una cosa.
Estau contant una història que heu viscut en primera persona,
sí,
que també això li dona...
Els darrers anys. Nosaltres vam viure ja els darrers anys.
Els darrers.
Sí, pràcticament van ser... Els darrers anys. Com bé diu en Enric, l'any 70, per motiu general d'educació, de Villar Palací, l'escola de Pastilletes va tancar, perquè era el moment que ja van ficar nins i nines.
Sí.
Per tant, ja no hi havia molt més. Se canviava la part memorística per entrar ja dintre un altre tipus d'educació i van rodar clau. Mm-hmm. I en aquest moment ja va desaparèixer la darrera escola privada que hi ha... Bé, no era... sí, l'escola privada era de la dona, que s'ha estat necessitat el dinar. Ell també feia classe, però ara és que es preparava per batxiller i per ingrés.
Sí.
En canvi, la dona es dedicava més a la que era la part més de primària.
Jo havia fet una cosa, perquè ja he parlat que les escoles tenien nom de dona i n'hi havia nines, però va haver una cosa molt curiosa. Mentre l'escola pública havia una escola per a nins i una escola per a nines, a l'escola privada anaven nins i nines a l'hora. Mm-hmm. Per tant, era algo avançat, i a més és estrany que no hi va haver cap repressió ni cap inspecció en aquest tema, però les dues escoles, una va durar molt poc temps,
sí,
una de les tres, les monges també hi havia nins i nines, per tant,
sí,
estranyava que allà havien de dividir, ja no, quan s'allò hi deia que havien d'anar separats.
Sí, sí, és una de les coses que hi ha que són curioses, no? Evidentment, les escoles privades varen néixer en principi, que no hi podia fins a haver 12 anys, hi va haver una escola que més va durar 3-4 anys, que va ser la de la Magdalena Jordà, que era la de Santa Catalina Tomàs, i en canvi la de la senyora d'Espotecari, de la Joana Sant Andreu, ens trobam que va durar quasi fins als anys 70, com hem dit, no? Però hi havia una cosa curiosa. Inclús els que estan castigats o havien de fer feina que l'havien fet, que anaven fins a diumenge, abans de la missa, havien de plegar i s'havien d'anar per no tenir conflictes en el capellà.
No, don Joan, el potecari, sabia que no podia fer cap classe, perquè en aquest temps, de dilluns i diumenge, es poden classes qualsevol dia, sí, inclús a pública, i es casti, tot el meu de castigar en diumenge, però mai podien castigar dins un horari que hi hagués missa.
Ah, que curiós. Era molt diferent, no?, l'educació en aquells anys.
Sí, i tant, i tant. Passam de...
El llibre tenim una imatge, no?, d'un nen castigat en sos braços, en creu.
Sí, sí, a veure, això és una idea d'en Enric, de tenir aquell format de llibre, com el llibre de test, i tenim aquesta portada. És d'una maqueta, la foto és d'una maqueta de Nadal Josep Ferrial Negre. Té moltes escoles... I això no és vista.
Vull afegir una maqueta d'un betlemista, mestre, sí, betlemista, sí, sí, perquè fa un betlem i col·loca sempre en el betlem cada any unes coses, són aquesta maqueta que és que aquí només en el llibre només la foto d'interior de la maqueta, però és l'escola allà dalt, l'escola de nins, la té tota en maqueta.
Sí, i lo interessant que té és que una de les finestres que hi ha, sabeu, un mapa, que és de Mallorca, és els anys 50, que seria digne d'estudi, perquè encara no hi havia el món del turisme, quines carreteres hi havia. Uh-huh. Això. I està encara separat, esperem que se conservi per moltíssim d'anys, i crec que és bo perquè la gent sàpiga i pugui veure aquest mapa. Què és que ha canviat durant tots aquests anys?
Sí. Uh-huh. Quines repercussions penseu que va tenir aquesta diversitat d'escoles en la vida del poble i en el futur del poble, no? Aquestes diferents, aquesta oferta educativa que hi va haver.
Jo crec que va ser una obertura cap a les famílies que, a més, que tenen encara, parlant dels 50, eren difícils, i per tant però tenien molt clar que els seus fills no havien de viure aquest temps que s'estaven vivint en aquest moment, i aquestes escoles van obrir l'espai de poder donar una altra educació en el seu fill, i sobretot incorporar la importància de que tinguessin educació. Jo crec que molt d'ells tenien un passat republicà on l'educació era molt important, i ara volien, després d'haver passat aquests 10 anys de transició dins la dictadura, que a poc se va anar obrint, mm-hmm, malgrat que sempre se va mantenir una dictadura repressiva, però va haver una oportunitat per aprendre i veure de que hi havia altres sortides, no només la feina del camp.
Sí, a veure, teníem un índex d'analfabetisme que arrossava quasi el 70%. Els alumnes que acabaven batxiller de la gent, diríem, del poble, del sector primària, era un 10%. Uh-huh. Era poquíssim. I d'aquí 10% que arribava a la universitat no arribava ni un 11%, que eren les mitges també nacionals. Val? I a Maria, com bé diu Enric, hi va haver aquest xoc d'aquestes famílies. Han de ser el meu fill, la meva filla, ha de ser un analfabet, com jo, han de firmar, s'ho dit. Això va espavilar a les famílies. Per molt d'això se van mantenir les escoles. Igual que va créixer 29 o 30 que van néixer aquells anys.
També les famílies, tot tipus de famílies tenien accés, vull dir, els nens tenien accés a l'educació, no només era per les famílies més benestants, no?
No, mam, sí, era per la família, qualsevol família de Maria. I també he de dir una cosa, que també he contestat. No totes les famílies pagaven el mateix. Uh-huh. O sigui, si se veia que aquesta família no podia pagar una taxa determinada, pues li pagaven una altra. I això també s'ha pogut constatar. Per tant, també hi havia aquella part d'ajuda i d'humanitat per part de les escoles privades, per dir-ho d'alguna manera, no? Que també les famílies ho agraïen. Suposo que llavors, quan fan matança, també li duen d'això.
Sí, 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 sí.
Sí, perquè també és pas que és curiós que, per exemple, la potagueria, tenim una potagueria, potser no era suficient els ingressos que hi havia. I clar, l'obertura d'escola privada va ser un nou ingrés, en una part la seva dona, que feia feina, que era que va iniciar, i per una altra també es pot acar-hi, també. I això fou que havien d'obrir un pas d'espai perquè qualsevol família, malgrat no tingués uns recursos econòmics, se pogués educar en aquests recursos i pogués anar a seu fill a escola.
Perquè pensàveu que era important recuperar aquesta història de Maria i l'educació en aquests anys?
A veure, a les pobles sempre hi ha uns temes que se deixen i passen i després s'obliden. Per exemple, el tema d'educació, quan xerrem del tema d'educació a qualsevol poble, sempre hi ha hagut moltíssima de problemàtica. Des del problema de col·locar-se a escola a un indret a un altre, sempre hi ha hagut problemes, sempre hi ha hagut problemes. O sigui, xerrar d'educació, perquè és un problema. I encara avui en dia, no? I tenia aquesta documentació i crec que sí que s'havia de posar a l'abast. Cercant informació, vas dir-te que té 902 peus de plana, de 300 i alguna cosa de plana, no sé quantes planes té, allà on hi ha aquesta informació de on s'ha tret. No és queixa de creació pàpia ni molt menys, simplement que està repletida allà damunt perquè sabessi la vericitat de lo que s'està exposant. I aquesta és la qüestió.
Enric, tu ho dius, no?, l'epíleg que signes, la importància de conèixer, de defensar la memòria per conèixer millor les nostres arrels, ho titules així, no?
Evidentment, o sigui, crec que hem de saber el que ha passat, perquè el passat ens ajuda en el present i també ens ajuda a conèixer el futur. Això no ho dic jo, ho deien el Modena Grandes.
Sí.
I crec que aquest llibre el que du és a fer una reflexió de lo que s'ha viscut, on hi havia persones, mestres, que potser havien de fer feina per règim, però n'hi havia altres que volien defensar un poc una educació de qualitat, una educació arrelada en el poble, i pensant que el poble se pot millorar coneguent aquestes històries.
Molt bé, Joan Carbonell Mates, autor del llibre Maria i l'educació en temps difícils, l'escola pública i els col·legis privats de Maria, 1950-1970, una mirada al cas singular de l'escola dels Pastilletes. Un títol llarg, però havia de sortir tot.
Havia de sortir tot, de sortir tot. Així.
Moltes gràcies per explicar-ho aquí, Connexió Local, i Enric Pozo Mas, també col·laborador d'aquest llibre, mestre també vinculat al món de l'educació. Hi ha molt per parlar, però bé, tenim aquest, ho tenim per escrit, de
evidentment
moment.
Moltes gràcies, ha estat un plaer poder contar aquesta feina que s'ha fet a Maria.
Sí, moltíssimes gràcies per vos recuit.
Gràcies.
Tres ràdios, història.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin.
Però
és
que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Fem xarxa. Connexió amb Ràdio Artà Municipal.
Arribam a la recta final de Connexió Local i ho feim amb Ràdio Artà Municipal, que ha començat la seva programació de tardor. L'emissora va estrenar temporada amb un programa a la fira i també continua amb entrevistes diàries d'actualitat. Una de les darreres ha estat la que va fer Tomeu Caldentei a Lluís Gili i Montse Ginard, director i cap d'estudis del CEIP Necargol, amb motiu del començament del curs.
Antigament pareixia que l'educació, cada mestre artesà, és a dir, cada mestre era un artesà que no volia compartir els seus secrets. I en canvi ara, darrerament, ja fa uns anys, hi ha molt idea de crear xarxa.
I lideratges compartits, i això és un poc idea.
Nosaltres, per exemple, ell està dins grup de cap d'estudis, ja estic dins grup de directors de la zona, no grup de directors tipus d'aquest grup de difusió que van penjant coses, no, són grup de feina, són 5 o 6 directors que quan tenim un problema... un dubte, o resolen més aviat entre nosaltres, no sé, perquè si no ho he fet jo, va fer l'altre, ja ha telefonat a conselleria, ja ha enviat no sé què, i és més ràpid que m'ho digui, mira, jo vaig fer així, vaig serrar amb aquest pam, saps? I en les escoles, aquí, a nivell de municipi, sí que és una cosa que tenim molt clara. Nosaltres cada any fem dues reunions anuals, durant el curs, a través del Consell Educatiu Municipal. Aquí també hi participa l'Ajuntament, i Verbal, la regidora, etc. I després nosaltres fem les nostres pròpies. I a més que també tenim un grup de WhatsApp, que el grup de WhatsApp molts són destructius, no? Però aquests no, aquests també són per feina. I mos veiem i xerram i hem de fer això i hem de fer allò. Ara ja, avui mateix, estem preparant ja el 25N per xerrar de desigualtat i tot això. I
bueno, hi ha una sèrie d'actes que no les contemplant, sinó les fent conjuntament amb les altres escoles.
Són Lluís Gil i Montse Ginard, director i cap d'estudis del CEIPNE Caragol d'Artà. Han explicat com han començat el nou curs i també han destacat la col·laboració entre les diferents escoles del municipi. És un fragment d'una entrevista d'actualitat que podeu escoltar a Ràdio Artà Municipal. Avui volen conèixer la nova programació d'aquesta emissora i per això donant la benvinguda als estudis a Tomeu Caldentei, director de Ràdio Artà Municipal. Hola, Tomeu. Benvingut.
Bon vespre. Gràcies per tornar a convidar o tornar a aquesta possibilitat de ser aquí.
I també ens acompanya Estel Font, col·laboradora i responsable del programa Rondalles Viatgeres. Hola.
Bon vespre, com esteu? Gràcies,
Estel, per convidar-nos. Encantada de que estigueu tots dos aquí. Tomeu, escoltàvem una de les entrevistes que has fet aquest inici de curs. Parla'ns primer de quin pastel l'actualitat a Ràdio Artà Municipal.
Bé, i evidentment, supos que com qualsevol ràdio, com aquí Vetres mateix, i qualsevol ràdio local d'aquí de les Illes, l'actualitat, en aquest cas municipal, és primordial, i per tant, amb això molt basant, vàrem intentar, com en aquest cas dia 10 vàrem començar dia 10 de setembre vàrem començar les classes, vàrem intentar posar molt en contacte amb els diferents directors i directores, i de moment tenim fet aquesta de Necargol, del Col·legi Públic, per això, veure com començaven aquest curs amb molta actualitat i per tant, també en aquest sentit això que amb algun no només les escoles, evidentment, els altres temes que hi ha hagut, fira, jornades, estudis locals, etc. Hem intentat això, donar aquest donar cabuda a l'actualitat municipal, que al cap i la fi és el que és la nostra missió.
Quins espais teniu ara a Ràdio Artà?
Ara mateix, de moment, continuem, no sé si podem tenir la sort de continuar en el que varen deixar, diguem-li així, a final de temporada passada. Bàsicament, és el cap vespre de la Ràdio Artà, que és el que jo present faig tal com a magazine. Després sí que tenim el de Nestel, que han començat aquesta temporada de ronda de viatgeres, que quinzenalment. Després, setmanalment, també ara, la setmana que ve, si no, de nou començarem el d'Artà en Joc, que també aprofitam també el primer dimarts, en aquest cas, d'octubre. I sí que no ha deixat de fer-se, que diem, durant l'estiu, com sols habitual, des de dissabtes a la ràdio, que ja és el més antic i programa que perdura. Això són els que tenim, diguem-li així, ja fixes, i estem a la White de poder tancar altres projectes que tenim mig emparaulats, que esperi desig que en breu puguem donar-li sortida.
Un d'aquests programes que comença i que, a més, ja fa segona temporada, es Rondalles Viatgeres. Estel, continues amb aquest projecte. Sí. Parla'ns de Rondalles Viatgeres.
Sí, sí. Rondalles Viatgeres és un projecte que va sortir ara fa 6 anys d'una conversa que vàrem tenir en Tomeu i jo allà a la ràdio.
Exacte.
De dir que teníem ganes de fer un programa de ràdio per viatgers intrèpids i com rodamons, amb esperit aventurer. I també no només per als que no volien viatjar, i sinó que ens volien veure des de casa per enriquir-se doncs, culturalment d'altres països, experiències de viatgers que han vingut a viure a Artà o a qualsevol altre lloc de Mallorca, perquè l'any passat ho teníem molt enfocat a Artà, les entrevistes amb els locals, i vàrem veure que no és tan fàcil trobar.
Clar.
Després, aquest any ho volem obrir a més llocs de Mallorca, poder fer les entrevistes amb aquesta gent que han vingut aquí, que s'han quedat, i després poder tenir aquest contrast de cultures i que ens ho expliquin en primera persona i tinguin l'oportunitat de venir-ho a escoltar a la ràdio i que molta altra gent els escolti. I vam començar doncs, aquest programa de viatges, però una mica diferent de la resta, que no és un programa enciclopèdia, sinó que intentem molt que s'expliquin experiències molt properes perquè la gent pugui entendre les altres cultures a través del seu veí o d'un poble molt proper al seu i que visqui una experiència de que quan vagi en aquest país li hagi pogut contar algú d'aquí que ha d'anar a veure perquè el pugui sorprendre, o al revés.
Quins països tens previst comentar aquesta segona temporada? Si ja...
Aquest any, clar, en Tomeu el que va fer és que va mirar les dades. Sí,
vaig fer un pot d'investigació.
Ja és la segona temporada, clar, has d'anar sí, cercant passat... nous territoris per explorar.
Clar, l'any passat va ser molt més fàcil perquè era... O sigui, un requisit que tenim és algú que xerri català mallorquí, no? Sí. Perquè, bueno, doncs si porten molts anys aquí, creiem que és... Si podem trobar algú que a més ha après la llengua, molt millor. I l'any passat ens va ser bastant més fàcil, però a mesura que anem avançant països, que ja en vàrem fer 15, és una mica més complicat. Després ell va treure dades d'estadística de quins eren els habitants que hi havia més alertat. Després vàrem veure que Alemanya anava capdavanter, Bolívia, Marroc, Austràlia, Equador, Síria i Ucraïna, no?, des de la guerra. Després ens hem posat en ment començar amb tot aquest bloc de gent que tenim més, i el primer programa serà Alemanya, que hi ha aquesta setmana es passa.
Molt bé. Tomeu, quines... Estan parlant de la nova temporada de Ràdio Horta Municipal. Vau començar des de la fira. Quins altres moments importants teniu a Ràdio Horta?
Això sí que han començat, no sé si dir fort per el que nosaltres podem arribar a fer. Han fet, per exemple, aquest cap de setmana passat, aquesta se van dur a terme les segones jornades d'estudis locals, que evidentment, segones l'any passat van ser les primeres, tot i que sí que és veritat que les idees que sigui cada un any, si any, no? I va ser també en col·laboració, en aquest cas, en l'Ajuntament i la biblioteca, que sí que van voler també apostar que Ràdio Horta també fos partidària o que participés, en certa manera, enregistrant i difonguent totes aquestes jornades, que eren els dos dies, divendres vespre i dissabte de matí, i va ser també tota una experiència, en aquest cas, que perquè clar, s'ha fet en el teatre, vàrem va de fer tot aquest muntatge fora de la ràdio, que sempre és més complicat perquè tenim pocs mitjans, i bé, la veritat que va anar bastant bé i va ser una bona experiència que espera poder fer durant aquesta temporada el manco intent o les idees poder fer més exteriors, en certa manera. Sí que, perquè, com dic, no és fàcil per mitjan que tenim, però sí que ja m'estic intentant cercar idees com per fer, no sé si escoles, esport esportiu, alguna zona, en aquest cas, esportiva, a la plaça, o alguns altres llocs. Evidentment, també van fer la fira, com has anomenat, que també és, en aquest cas, una experiència també important, i perquè va ser tot, pràcticament tot de matí a la fira, i que també, en aquest cas, va anar bastant bé per lo que és, com dic, els mitjans que tenim, em sap greu repetir-me.
Clar, que parles de que és una ràdio petita amb poc mitjans, quines són les dificultats de mantenir una ràdio petita? Hem de dir, estan parlant d'una programació, d'una temporada,
sí.
I clar, la gent no s'imagina, no?, un poc l'esforç que hi ha a darrere de totes aquestes hores de ràdio.
De fet, fa uns dies que quan acabava de preparar i ingestir el programa de Ronda de Viatgeres i altres feines que tenia meves també pendents de ràdio, me'n vaig anar a la ràdio de vegades, no sé si eren les 11 de vespre. Vull dir, això al final la gent no ho veu, i també un pic, una persona m'ha dit que demà t'escolta tal hora, tal hora. Dic, bé, però no vol dir que demà faci feina de tal hora, tal hora.
Clar.
Tot això té una preparació, una postproducció, o tot això. I, de fet, el que noto és això, que sí que m'ajudaria bastant. Tenc idees també de que m'agradaria poder fer píndoletes per xarxes socials, ara que està tan de moda això de Instagram i tal, per exemple, subtitulat o coses així, perquè puguin després anar a cercar l'entrevista sencera. I tenc aquesta idea que darrerament me ronda bastant, però malauradament no tenc temps.
Clar.
Perquè la dedicació és la que és i els mitjans són els que són. Si tinguéssim més personal, segurament podrien donar sortida en això.
Estel.
Sí, clar, és molt en la línia de lo que ell diu. O sigui, nosaltres anem allà a gravar ràdio i estem una hora i mitja, però jo porto una d'hora fent guions a casa, entrevistant a gent, perquè nosaltres tenim dos col·laboradors. Tenim una nina de 13 anys, la Maria Ginar, que és per primer any, ella recitarà totes les rondalles, que en aquest cas, quan són països de fora, no seran rondalles, sinó relats literaris que ens ajudin a conèixer el país. I clar, una nina de 13 anys amb aquella veu tan dolça, llegint una poesia de descripció del país, trobo que ho fa més amorós, no? I després tenim en Cristian Ruiz Altava com a biòleg, que ara és el cap dels AMES, els agents rurals de les Illes Balears, que havia sigut director del nostre parc de Llevant, i ell cada setmana ens fa 10 minuts i ens explica la flora i la fauna d'aquest país. Tot això ho anem gravant. Després hi ha una feinada brutal fins que no arribem al dia que ell ho emet tot, i clar, sí que és una hora, després sí que ens agradaria... O sigui, les xarxes socials ens han d'ajudar a que no només sigui el dia que s'emet en antena, sinó que ara, de moment, ho tenim a l'iVox i volem posar-ho tot en el YouTube, en algun lloc, perquè la gent avui en dia no consumeix en el moment, i està molt bé que puguin després, al cap de 2 anys, dir, ai, mira, vull anar a Bèlgica, doncs, ai, crec que rondalles viatgeres, i després, igual, fins i tot poden contactar amb la família que hem entrevistat.
Sí. Clar, molt important, però, a més, Estel, tu no havies fet mai ràdio, ets una col·laboradora, i clar, que suposa ser col·laboradora de ràdio i tenir aquesta experiència, no?, de fer un programa de ràdio.
Sí, molt contenta, o sigui, jo estic fent el programa que sempre he volgut fer, jo de jove ja volia treballar a la Lonely Planet. Vull dir que per mi ara mateix és oci total, això. Sí que és molta feina, però estic com peix a l'aigua. Jo, a més, escric poesia, amb la qual lliga...
Sí, vas venir a presentar el teu llibre de poemes.
Jo, per mi, poder lligar tot el tema de la literatura amb la cultura local i enllaçat amb aquests autors que ens fan conèixer tan de prop cada paisatge... A mi, com a turista, quan viatjo, m'ajuda molt a entendre un territori amb descripcions. Després hem intentat fer un programa una mica més culte i veient un turisme, sobretot, molt responsable. I de cada programa definim, expliquem experiències de turisme responsable. De fet, vàrem fer un programa l'any passat, que era Myanmar.
Sí, aquest és per recordar diverses vegades.
Sí, aquest l'anem recordant sempre, perquè és un país que està en guerra. O sigui, no es pot viatjar allà a data d'avui, però és un dels països més interessats a nivell del món per la qualitat de paisatges que té. Després, com es pot fer turisme responsable a Myanmar? Doncs hi ha una ONG que es diu Col·labora Birmània, fundada per uns catalans, que té seu a Madrid, i va venir una de les fundadores de la ràdio a explicar-nos que si anem ara on ells tenen la seu, que és a Tailàndia, des d'allà podem dormir allà per un preu mòdic i podem fer voluntariat. Doncs això sí que és anar a fer turisme responsable al 100%, sí. Perquè te'n vas a Tailàndia, estàs vivint una realitat amb tots els refugiats birmans que estan escapant de la guerra, i això t'endús una experiència brutal.
Clar, és una altra manera de viatjar, totalment diferent.
Totalment diferent.
A més, ja després d'aquesta primera temporada comença la segona, i com te la planteges? Vols fer més coses? Com...
Clar, està clar que després de tanta feina, jo crec que l'important és arribar quan més lluny millor. Després sí que poden quedar uns podcasts que la gent hi pot recórrer, però si nosaltres podem fer rondalles viatgeres des d'altres ràdios locals de Mallorca, ens ajudaria molt a difondre el programa. A més, és que és un programa que no se centra en Artà. Vull dir que les entrevistes ara les hem fet més amb gent de Llevant el primer any perquè els teníem propers, però de cara a l'any que ve podem fer-ho, doncs, totes les altres ràdios locals que hi estiguin interessades.
Molt bé, i doncs, aquí queda aquest propòsit, no?, de poder... de que tots aquests continguts puguin arribar també a altres emissores municipals. Tomeu, ja per acabar...
Sí,
t'escoltarem. Sí.
Si me permets, no me vull deixar, perquè si no, no me perdonaria. Aquesta setmana mos ha deixat un antic col·laborador de Ràdio Artà, en Carlos Ramírez Caparrós, que va col·laborar en tema esportiu en Ràdio Artà abans de jo ser-hi, i que ha col·laborat va col·laborar malauradament en futbol, bàsquet, futbol, bàsquet, atletisme, l'Espanyol Mallorca i tot el manco que t'hem controlat fins ara, i que sempre, sense voler-se penjar cap medalla, sense sortir-se foto, etc., eren aquests que feia feina, feia equip, i que sí que va ser col·laborador de Ràdio Artà, i sí que estem pendents de poder preparar alguna especial, també en memòria seva, també no volia deixar de dir-ho. Ho hem plat aquests dies, ho estem plant amb el Balda i tots, i si idea és fer alguna cosa també radiofònicament.
Molt bé, Tomeu Caldentei, director de Ràdio Artà, i Estel Font, col·laboradora i responsable del programa Rondalles Viatgeres de Ràdio Artà. Gràcies per venir, vos escoltam. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
I així amb Ràdio Artà arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Bernat Nadal i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Vos deixam amb Mercè, de Nineta. Salut i fins la setmana que ve.